Finestrés, aquest cap de setmana s'estrena Doblatov, la pel·lícula centrada, que no biòpic, en el famós escriptor rus. Per ser honest, desconeixia bastant aquesta figura literària i per això em semblava interessant parlar del tema amb l'expert en la matèria de Catalunya Ràdio, el David Guzmán, que a més ja ha vist la pel·lícula, perquè ens parli de qui és Sergei Doblatov, de la seva obra i de la pel·lícula.
Sergei Doblatov va ser un dels periodistes i escriptors més importants de la seva generació, però com va passar en tants casos en l'art i la literatura controlada pel règim soviètic, doncs no va poder començar a publicar el que desitjava fins que el van, com ell diu eufemísticament, convidar a marxar, no? Vaja, tenia poques opcions i finalment l'any 78, amb 36 anys, se'n va haver d'anar a Nova York i prèviament va passar molts anys que, més enllà del que feia com a periodista, ell havia treballat a Leningrad, va treballar a Tallinn i en molts casos per revistes també del règim soviètic, amb la qual cosa estava tot controladíssim. I amb molts i molts intents de publicar contes, històries personals, relats, que tenen molt a veure els seus personatges amb la seva vida. De fet, la seva obra en general, tot i que narrativitzada, explica molts episodis del que ell va viure, del que ell va conèixer després. Però vaja, no va poder-ho publicar fins que ben bé se'n va anar a tenir. I això, en part, la pel·lícula Doblatov n'explica una part d'això, no? Perquè som als anys, a l'any 71, a Leningrad, i fins l'any 78, que ell no se'n va col·leccionant desenes de negatives de revistes i de llocs on diuen no, aquí no et podem publicar la teva obra. I, de fet, no és fins l'any, fins als anys 80, des de Nova York, que de manera clandestina els seus textos van arribant a poc a poc a la Unió Soviètica, però fins més enllà de la seva mort per alcoholisme l'any 90, i per tant el desmantellament també de la Unió Soviètica, doncs no comença a obrir-se i a publicar-se de manera, en fi, normal allà, tot i que, per exemple, als Estats Units, i ajudat també pel seu amic Joseph Brodsky, va aconseguir publicar ni més ni menys que el New Yorker, no? Una de les revistes més importants de creació i de periodisme literari dels Estats Units. Per tant, allà, com passa sovint, no? En aquests casos, doncs, va ser molt reconegut i de seguida doncs, va tenir la fama que es mereix, i ara mateix Doblatov, ja fa molts anys, forma part dels manuals de literatura russa, per tant, és un escriptor, un dels més celebrats del segle XX, i està a Rússia mateix, és llegidíssim, popularíssim i molt estimat.
I podem trobar la seva obra en català? I és d'un estil accessible? O hem de desconfiar de la traducció?
Sí, en català tenim la grandíssima sort que hi ha Miquel Cabal al darrere, que és un dels grans traductors del rus, de la seva generació, un dels millors, i tradueix no només Doblatov, sinó Platonov i tants altres escriptors russos que està André Bieli, també traduït recentment, en 1984. I de fa tot just 10 anys, la peripècia editorial en català de Doblatov és molt feliç, perquè allà van començar a publicar, doncs, em sembla que va ser amb La Zona, el primer volum, i van anar seguint La Maleta l'any passat, de sortir L'Ofici, que és una reflexió doble d'això, dels seus escrits, no? De manera que en català és fàcil de trobar, té un llenguatge, preguntes per l'estil, molt, molt entenedor, al contrari, jo crec que és molt agraït, per això vol dir que està molt ben traduït, és molt agraït de llegir, perquè té aquest humor que comentàvem, humor malantropo, que destila molt bé i que fa molt amena la lectura, i a la vegada doncs, és un bon retrat d'això. Bàsicament la seva literatura és una literatura d'una certa autobiografia moral i estètica. Els personatges que hi surten a vegades canvia, camufla noms i així, però són els que ells va conèixer. Però en el cas de Doblatov, per exemple, Ricard Sanvicente, que també és un dels grans mestres i traductors del rus, ell en parla en termes de voluntat estètica i preocupació moral, no? I aquesta doble fusió de la voluntat estètica, a més, molt divulgativa i jo crec que molt accessible a tots els, no només lectors russos, sinó a nosaltres, i a qualsevol moment i generació i etapa, que Sanvicente lliga amb Pushkin i amb Chekhov.
Pushkin, Chekhov, Tolstoi, Dostoyevsky, grans noms de la literatura russa del segle XIX. Doblatov és hereu d'aquesta magnífica història o està molt lluny d'aquest estil?
Evidentment, ell es nota que ha llegit tots els clàssics russos, de la primera, de l'edat d'or, de la literatura russa sovint i per simplificar es divideix en l'edat d'or i l'edat de plata, no? Totes dues edats han donat grans noms. La de plata tenim gent com Mandelstam, Anna Akhmatova i tants altres noms i poetes importantíssims, però d'or, i això, hi ha tots els grans, Tolstoi, Dostoyevsky, Gogol, ell també, i ara que s'emmiralla força en Gogol, també en Chekhov. És a dir, la créixer volent ser escriptor a Rússia implica, entre altres coses, haver passat pel magisteri dels grans mestres, no?, que t'han precedit, i a més, en el seu cas, haver-los integrat d'una manera que flueix i que, com han assenyalat uns quants traductors que han passat per l'obra de Doblatov, ell converteix en una llengua no encarcarada, en una llengua viva, a la vegada original, que renova molts els usos del rus de l'època i que, a més, és una llengua del poble, literària, però del poble. Per tant, aquí no hi ha això, grans volades èpiques o una certa impostura estilística. El seu estil és, jo crec que arriba a tothom precisament per això, no? Perquè, a més, és una manera descarnat, està parlant de coses que coneixes, de situacions i de personatges, molts d'ells amb un punt de caricatura, no?, de tota aquesta intel·ligència que ens dèiem, però jo crec que com bé dius, amb una herència molt ben assumida de tota la literatura russa.
El fet de que li costés tant publicar la seva emigració va provocar que es perdés part de la seva obra o està tota localitzada?
Que jo sàpiga, tot el que ell va deixar escrit i va voler publicar està publicat. Sí que hi ha algunes coses que van circular en edicions, això, clandestines o pirates, perquè en el seu moment havien de salvar l'obstacle, el règim soviètic, no? Però un cop als Estats Units aquest tipus de censura no el va tenir. És més, va tenir l'aplaudiment d'alguns dels noms més importants de, penso en Kurt Vonnegut, no? Per exemple, diu, home, molt abans que jo hagués aconseguit arribar al New York Times ja podies escriure tu, i li deia amb una mena d'enveja, en fi, admirada, no? De manera que va tenir la sort de poder dedicar-se, doncs, a l'escriptura i a publicar el que li interessava, evidentment, des d'un país que li va poder permetre. La llàstima, i és com passen tants artistes que marxen massa d'hora, no?, és què podia haver escrit més enllà de l'any 90 de Doblatov si no hagués estat, doncs, això, per la malaltia, el capdavall ho és, no?, l'alcoholisme que se'l va endur.
Si haguessis de recomanar un llibre per començar, quin seria?
Jo crec que La maleta, sens dubte, perquè combina tot això que dèiem abans, no?, aquesta biografia o autobiografia espiritual, que és tota l'obra de Doblatov, també el moment de l'exili, o quan ell se n'ha d'anar als Estats Units, perquè de fet comença això amb el pròleg explicant, no?, la maleta, diu, d'aquí vaig tancar la maleta, les boles de naftalina i tot plegat, no?, i en aquest moment, doncs, tots els records, que són els objectes i comença pels mitjons, van començar a sortir, no?, i a partir d'aquí, la maleta, ja el tens allà, som a l'any 78, doncs som 4 anys més tard, del 40 al 82, el tens situat al 82 a la Nova York, i comença una mena de flashback a través de diferents objectes, no?, els mitjons, això, el cinturó, el vestit, un vestit elegant, diu, que podia haver servit per recollir el Premi Nobel de Literatura, tota una sèrie d'objectes que surten d'aquesta maleta i que li permeten a Sergei Doblatov, doncs, reconstruir tota una vida de personatges, d'amics, de coneguts, d'amors, fins i tot, i desamors. I per tant, jo crec que La maleta, en definitiva, és un text, per qui no hagi entrat mai a Doblatov, que a més és breu, hem de dir que tot Doblatov, en general, era un home que tendia a la brevetat, és un llibre que no arriba a les 130 pàgines, de manera que, i a més, insisteixo, molt ben traduït, que jo crec que és un bon consell, i qui vulgui resseguir els diferents títols de Doblatov, sàpiga que els té a l'Hebreu, a l'editorial L'Hebreu, tots en català, i cap al final, l'any passat, va publicar L'Ofici, no?, amb la qual cosa, si has anat seguint una mica la peripècia literària de Doblatov, pots acabar amb una reflexió sobre què pensava de la seva pròpia escriptura.
I finalment, parla'ns una mica de la pel·lícula. Densa o, com Doblatov, ben accessible?
No m'ha semblat gens densa. És més, jo crec que això, una de les coses més interessants és aquest retrat que fa, no?, de les societats literàries russes, per dir-ho així, o, si més no, que puguis, a través de la càmera i a través del personatge de Doblatov, entrar en aquestes cases on hi ha, on es comparteix de manera molt natural, evidentment, igual que es comparteix la vodka, es comparteix també la literatura, la poesia, recita, hi ha aquest tipus de reflexions. Hi ha el personatge de Brodsky, el gran escriptor Joseph Brodsky, que el va ajudar moltíssim, que van ser molt amics i que també es queda molt ben retratat a la pel·lícula. És un punt melancònic, però què no ho és a Rússia? No només per la temperatura, sinó perquè l'ànima russa, a més de, en fi, una certa tendència etílica, doncs també té un grau d'espiritualitat i de profunditat que jo crec que en això també l'encerta força la pel·lícula a l'hora de retratar-ho.
Doncs apa, gràcies als coneixements i l'estil divulgatiu del David Guzmán, ja sabeu una mica més sobre Sergei Dovlatov. I a mi això m'ha olorat a futura col·laboració sobre adaptacions literàries, oi, Àlex?